Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La llei de transitorietat, una de les anomenades lleis de desconnexió, es debatrà i es votarà finalment aquesta tarda al Parlament. El ple s'ha reprès ara fa uns minuts després de la reunió de la mesa i la Junta de Portaveus per debatre precisament l'admissió a tràmit de la norma. La trobada s'ha allargat més de 2 hores. Es tracta d'una llei que es convertirà en norma suprema a Catalunya si guanya el sí en el referèndum de l'1 d'octubre, convocat formalment ahir, i fins que hi hagi eleccions constituents. L'oposició ja ha denunciat que es tornen a vulnerar els seus drets i, per tant, s'espera un debat tens també aquesta tarda o vespre i ple d'interrupcions, com el que es va produir ahir, que va acabar amb l'aprovació de la llei de referèndum i la signatura del decret de convocatòria per part de tots els membres del govern. I el govern espanyol, per la seva banda, ha recorregut ja davant del Tribunal Constitucional totes les resolucions de la Cambra Catalana i de la Generalitat sobre aquest referèndum. Mariano Rajoy ho ha anunciat aquest migdia després d'una reunió extraordinària del Consell de Ministres. En una compareixença, el president del govern espanyol ha explicat que el seu executiu demana a l'alt tribunal la nul·litat de totes aquestes resolucions i la suspensió immediata a l'espera de la sentència. El tribunal analitzarà la impugnació. El govern de Rajoy també ha remès un incident d'execució al Tribunal Constitucional, en aquest cas per la decisió de la mesa del Parlament d'admetre a tràmit la llei de transitorietat. El govern espanyol ha enviat també a tots els alcaldes catalans una carta perquè tinguin en compte que no es pot fer, diuen, el referèndum. I també és notícia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que de moment no ha aclarit si facilitarà que es pugui votar l'1 d'octubre a la capital catalana. L'alcaldessa mostra plena disposició a col·laborar-hi, però espera la decisió del Tribunal Constitucional i el Consell del Secretari Municipal, segons ha dit aquest migdia, abans de respondre la carta de Puigdemont i Junqueras. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Ricardo Aparicio. Cada matí de dilluns a divendres et convido a compartir amb nosaltres el nou programa de Ràdio Estel, Ja era hora. Hi trobaràs informació, actualitat, tertúlia, 5 estrelles, tot el que ha de tenir un prime time radiofònic. Però sobretot hi trobaràs pluralitat i rigor. Parlem per tothom que ens vulgui escoltar, sense distincions, aquí ningú es queda fora. Un programa per Catalunya i Andorra en el que tots sou benvinguts. Ja era hora.
Ja era hora amb Ricardo Aparicio, de 8 a 10 hores, a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem explorar l'amenaça de Corea del Nord per a les relacions internacionals i per la pau. En la cinquena vegada que un míssil nord-coreà sobrevola a Japó, un fet que es va produir ara fa pocs dies, es visualitza la màxima tensió entre Pyongyang i Washington, però no només entre aquests dos pols del món, aquests dos estats. Després que el règim comunista hagi amenaçat d'atacar l'illa de Guam, de sobirania nord-americana, a principis del mes d'agost, s'han succeït un seguit de fets, declaracions amenaçadores i desafiants, i la sensació que tots tenim que les Nacions Unides en aquests moments no té prou clar què es pot fer, i especialment després de l'última reunió urgent del Consell de Seguretat. En què pot acabar tot això? Ens ho preguntem avui i en parlarem en el nostre col·loqui. Avui us preguntem, amics oients, a l'enquesta del dia, la pregunta que formulem a través de radioestel.cat, com creieu que es pot frenar l'amenaça de Corea del Nord? Donant per fet que és així, una amenaça. Teniu tres possibles respostes. La primera, amb una acció militar que acabi amb la dictadura i el seu potencial nuclear. Segona, amb una reunificació pacífica de les dues Corees. O la tercera, obrint un procés internacional de diàleg amb Pyongyang avalat per les Nacions Unides. Bé, teniu la possibilitat de respondre per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. Avui ens acompanyen en el col·loqui Teresa de Fortuny, llicenciada en física, investigadora del centre de l'AS en els àmbits d'empreses de defensa i arsenal nuclear. Senyora de Fortuny, bona tarda, benvinguda.
Què tal? Gràcies per convidar-nos a ser aquí.
Gràcies. També tenim un altre representant del centre de l'AS, és Xavier Boigas, doctor en física i professor titular del Departament de Física i Enginyeria Nuclear a la Universitat Politècnica de Catalunya. Ell és investigador concretament d'aquest centre de l'AS. Senyor Boigas, bona tarda.
Hola, bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
Abans de completar les presentacions, m'agradaria que comentessin breument què és el centre de l'AS, a què es dedica.
Fas tu?
Senyor Boigas, si vol, com vulguin.
Sí, el centre de l'AS és un centre d'investigació que sobretot es dedica a veure com és l'armament, diguem, sobretot la despesa militar, comerç d'armes, tant a Espanya sobretot i fonamentalment, fa estudis sobre pressupostos militars, i diverses campanyes en contra del comerç d'armes, en contra de les armes i pel foment de la pau. Diguem-ho ràpidament així.
Moltes gràcies. Havia tingut una vinculació, uns llaços amb Justícia i Pau, ara funciona de manera independent.
Això mateix.
Bé, saludem per completar les presentacions dos joves analistes internacionals. Són, d'una banda, Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
I també el politòleg Guillem Porçals. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva col·laboració, que ja ve de mesos enrere. L'any passat ens van ajudar molt vostès i avui també per tractar aquest tema. Bé, què passa en aquests moments? Quina és la situació pel que fa a Corea del Nord i la possibilitat que aquest país que té potencial nuclear ens pugui amenaçar a tots? Perquè amb les armes nuclears és tot el món, tota la humanitat la que queda amenaçada. Sembla molt seriós i transcendent dir això, però és així, molt apocalíptic, no sé si seria això, però és un problema greu aquest. Quina impressió tenen? Si volen començar els dos analistes, senyora Teresa de Fortuny.
Bé, ja que parlem de possibles amenaces, em fa el fet que el que ens hem de... La primera pregunta que ens hem de fer és qui veritablement representa una amenaça per a les relacions internacionals al món.
Que segurament no és només Corea del Nord, aquesta és la qüestió, no?
Bé, nosaltres pensem que qui realment és una amenaça d'àmbit mundial és Estats Units. Fem una mica, diguem, de recompte de dades. Estats Units té actualment 6.800 bombes nuclears, de les quals 1.800 estan a punt de ser utilitzades immediatament. A més, Estats Units està ja en procés de renovació del seu arsenal nuclear i destina aquesta renovació $1 milió de dòlars. Pel que fa a Corea del Nord, s'estima, perquè efectivament hi ha una opacitat total respecte a aquest tema, s'estima que té el plutoni suficient per a fer entre 10 i 20 bombes. I se sap, els experts, hi ha una coincidència, un consens, que no disposa la tecnologia suficient per miniaturitzar els caps nuclears per encabir-los amb míssils que puguin, diguem, llançar aquests caps nuclears. Aquesta és la situació. Un altre punt que no podem oblidar és que Estats Units és l'únic estat del món que ha utilitzat dues vegades les armes nuclears contra poblacions.
Bé, si aquesta última possibilitat és certa, que no té, capacitat Corea del Nord d'enviar una arma nuclear, evidentment el perill no seria tan gran. Ara, amb una bomba nuclear operativa es pot fer el mateix mal que... Pues
jo crec que és això, és a dir, quantes bombes, perdó, has dit que tenia Estats Units?
No té... A veure, el que
o la capacitat que quines té, per has dit 6 mesos?
Que disposa del combustible, és a dir, del plutoni, per poder-ne fer entre 10 i 20. Això
no,
és
dic, estimació. No, dic, Estats Units
en té 6.800, de les quals 1.800, diguem, a punt de...
Jo, des de la ignorància, dic, sí, amb una es pot fer mal, ja.
Exacte.
Aquest és una mica el punt de...
És veritat, jo no estic a favor de la bomba nuclear ni a l'energia nuclear i crec que l'hem de reduir, però jo crec que realment estic molt més tranquil jo quan Estats Units té bomba nuclear i Corea del Nord en té, doncs una bomba de Corea del Nord pot fer molt més mal, fa molt més mal venint d'un règim comunista dictatorial com el que és, que no pas que Estats Units tingui unes bombes que al final doncs forma part d'unes aliances que el que fa és aliances amb països democràtics lliures que defensen el primer món.
Bé, i sobre una mateixa realitat objectiva de dades hi ha una discrepància pel que fa al perill. Em sembla que aquí hi ha una discrepància on tots dos tenen una mica de raó. No sé si el senyor Xavier Buigas o el senyor Guillem Porçals volen afegir alguna cosa. Dic que tots dos tenen una mica de raó, però, evidentment, segurament la discrepància continua, i poden incidir-hi més.
Jo volia afegir una cosa, o volia comentar una cosa sobre el conflicte, l'origen d'aquest conflicte, que, malauradament, en els mitjans de comunicació, no perquè no els hagi llegit tots ni molt menys, però no ho he sabut veure. En canvi, penso que és molt important perquè la gent entengui què és el que està passant actualment i... Malauradament, amb aquest tema, igual com amb altres, sembla que estiguis obligat a prendre partit. Estàs a favor de Corea del Nord o estàs a favor dels Estats Units? I això és una cosa que a mi, francament, em desagrada. Penso que no ens hem de posar a favor de, sinó que mirar d'aconseguir que el conflicte, la tensió, disminueixi i es puguin arribar a acords pacífics com en altres vegades. Una altra cosa que volia dir previ abans de parlar de context és que és igual que en tinguin una, dos o mil, amb una n'hi ha prou. I això també val la pena que ho tinguem en compte. Per tant, qualsevol país que té armes nuclears, des del meu punt de vista, és un perill potencial i, contra més en tingui, més perill per una qüestió de probabilitats. I, a més, hi ha qüestions tècniques i específiques que, si volen, hi entrarem. El que anava a dir sobre el context històric. Malauradament, el conflicte de Corea del Nord neix fa molt de temps, que és amb el final, bueno, al final, amb l'armistici de la Guerra de Corea.
Exacte.
Que s'estableixen dos bàndols, diguem-ho així, un comunista i l'altre capitalista, i el capitalista, diguem, regit directament per Estats Units. Val la pena que la gent sàpiga un parell de coses. Per exemple, que l'any 1958 els Estats Units va posar bombes atòmiques a la Corea del Sud. Fins i tot, als anys 70 van arribar-hi a haver-hi 800 amagatzemades. Penseu que això passés nosaltres, estiguéssim aquí tranquil·lament, i a la frontera de França, amb Espanya o amb Catalunya, digueu-ho com vulgueu, pues tinguéssim desenes de bombes atòmiques. Això era el que succeïa als anys 70. Una altra cosa que, malauradament, no se n'ha parlat, és que l'any 94 els Estats Units i la Corea del Nord van signar un acord de cooperació en el qual Corea del Nord frenava les seves intencions d'armar-se, diguem-ho així, a canvi d'una sèrie de coses bastant importants. I no les dic, i si amb algú li interessa en podem parlar, però val la pena que consulteu la bibliografia 1994, acord marc entre Estats Units i Corea del Nord.
Bé,
deixem acabar,
sí,
perquè ben dues dades i després ja callo.
No pateixi.
La següent dada que val la pena que tinguem en compte és que el 2002 Bush cancela aquest acord unilateralment, perquè li va donar la santíssima gana, diguem-ho així. S'escudava amb una roca, també en parlarem, si voleu. El 2003, Corea del Nord retira del TNP, amb la qual cosa doncs ja no hi ha inspeccions en el país, i el 2006 comença a fer proves nuclears. Això ho deia per situar que aquestes coses sí, que val la pena conèixer.
Li agraïm aquesta qüestió. Recordem també per als oients que potser no tinguin tant aprofundiment històric que la Guerra de Corea és com un epíleg de la Segona Guerra Mundial. És a dir, aquest armistici va deixar una mica el reducte de la Guerra Freda en aquest territori de l'Extrem Orient. Però el senyor Pursals, que encara no havia intervingut...
No, el que m'agradaria és, no només ens hem de centrar a la península, sinó si analitzem el context en general, veiem que és un conflicte actualment que convé a totes les parts. És a dir, convé als Estats Units per tenir presència militar a Corea.
De tot el món, Rússia.
De tot el món, és a dir, inclús Rússia necessita moure el petroli, està subministrant petroli a Corea del Nord, ahir Putin es va negar a tancar els acords comercials amb Corea del Nord, a Xina li convé per tenir una defensa activa, inclús a Filipines li convé aquesta amenaça per rearmar l'exèrcit i reestructurar-lo, Japó està fent unes campanyes de militarització que estan, l'altre dia van construir un portaavions, és a dir, també li convé aquest conflicte.
El que passa és que aquesta dinàmica no és desitjable.
No, però és que és com si tots els actors...
Hem d'anar a una altra
exacte,
dinàmica.
Com si tots els actors s'haguessin posat d'acord i aquest conflicte els afavorís. En aquest precís moment, aquest conflicte està afavorint a totes les parts implicades.
Sí, sí, sí.
Perquè tots els actors estan aconseguint diferents objectius que tenien, que els tenien guardats a calaixos, i això els permet arribar a certs nivells que sense el conflicte, o sigui, sense l'escalada de tensions, no haguéssim pogut arribar.
Em sembla que les intervencions de tots vostès, a banda de discrepàncies o coincidències, són molt enriquidores, perquè uns parlen més amb coneixement doncs, del tema tècnic, altres doncs, potser des de l'anàlisi més política, i segurament trobaríem aquí molts punts de connexió. Potser, no sé si el senyor Golovín vol dir alguna cosa, però els volia preguntar pel règim de Corea del Nord. Senyor Golovín, i després senyora de Fortuny.
Que s'ha dit. Jo primer, ara hi ha una paraula que està de moda de la política catalana, que és equidistància.
Sí.
No? Llavors, a mi quan es diu que és igual de dolent Corea del Nord per tenir una bomba nuclear que ho és als Estats Units per tenir la mateixa...
O França, o el Regne Unit, podríem dir, també.
A mi també em desagrada això, és a dir, un país és un país democràtic, lliure, que defensa uns valors i té un sistema amb uns ciutadans que tenen uns drets, tenen unes llibertats i tenen un sistema polític que jo crec que aquí tots més o menys podem defensar, i a l'altra banda tenim un sistema, un país dictatorial, un règim comunista, que el que fa és doncs, tenir la població sotmesa a la pobresa, passar de gana, sense cap mena de llibertats i drets. I sobre el que deia el Xavier dels acords del 1994, és veritat, el va fer Bill Clinton, i el Bush el 2002 el va trencar, però en principi és doncs, perquè Corea del Nord tenia... aquest acord no l'estava complint i tenia doncs, energia nuclear i estava creant reactors nuclears en secret. I després, més endavant, sí que Bush va voler tornar a fer un altre acord el 2007, que Corea va trencar al cap d'un any, i el mateix Obama el 2012 va fer el mateix, que un acord que amb Corea del Nord i amb Kim Jong-un va durar només 6 mesos. Per tant, potser és Corea del Nord, no?, que no vol...
No dona confiança, vaja. Sí, perdoni, Teresa de Fortuny havia demanat la paraula.
Sí, a veure... Jo no veig quina confiança... És a dir, parlant de confiances en règims i en líders polítics, jo no veig quina confiança ens pot mereixer un líder com el que té, com el que hi ha actualment als Estats Units, que... diré quatre coses perquè una mica per veure quina és la seva contribució a l'estabilització o a la desestabilització, diguem, de les relacions internacionals. Per exemple, a banda de que els Estats Units ha anat, diguem, sistemàticament torpedinant i bloquejant aquest famós tractat que s'ha aprovat el 7 de juliol de prohibició d'armament nuclear, a part de que els Estats Units sistemàticament l'ha torpedinat, és que, ja parlant de l'actual líder dels Estats Units, vaig a dir quatre coses. El maig de 2017, el senyor Trump se'n va a la cimera de l'OTAN a Brussel·les i insta els països aliats europeus de l'OTAN que no signin més afers de negocis amb l'Iran. Juliol de 2017, el senyor Trump se'n va a la reunió del G20 a Hamburg i també encoratja els líders d'altres estats, va parlar amb tothom, amb tot i quanti que hi havia allà a la reunió del G20, per deixar de fer negocis amb l'Iran. Cal dir que l'acord, aquest acord nuclear amb l'Iran de l'any 2015, que es va aconseguir després d'any anys d'esforç i anys de treball per aconseguir aquest acord. Aquest acord nuclear del 2015 prohibeix explícitament qualsevol política dirigida a afectar negativament la normalització de les relacions econòmiques i comercials amb l'Iran. Per tant, es pot dir, o hi ha qui argumenta, també es pot consultar la premsa, hi ha qui argumenta que això és una clara vulneració per part dels Estats Units d'aquest acord de 2015, a més, un acord multilateral, que En fi, més exemples de qui tenim a la Casa Blanca.
Si pot ser breu, sí. Encara que et posi algun
28,
exemple més.
28 d'agost del 2017, la Casa Blanca envia una carta al Ministeri de Defensa suec i li diu que no signi el tractat de prohibició d'armament nuclear, que ara ja està a punt d'obrir-se per signatures, perquè si no la cooperació de defensa entre Estats Units i Suècia en sortirà perjudicada. Bé. Sí, si això no és treballar per la desestabilització mundial...
Sí,
podria ser que doncs, un aliat estratègic dels Estats Units, com és Israel, que a més és un garant de la llibertat i la democràcia a la zona, doncs, era un acord doncs, que perjudicava, evidentment, a Israel i que el primer ministre Netanyahu doncs, ha mostrat en nombroses ocasions el seu desacord amb aquest acord, valgui la redundància.
Sí, senyor Xavier Buigas.
Sí, abans l'Alexander.
Alexander, sí.
Comentaves de que et mereix més confiança als Estats Units que a Corea del Nord. Em sembla, diguem, perfecte, em sembla molt bé, molt, molt respectable.
Segurament molts ciutadans de Catalunya i d'Europa tenen aquesta sensació.
Però això quedi clar que és un posicionament ideològic. Vull dir, amb algú li sembla una cosa, una altra, una altra. I quedi clar que no estic defensant el règim de Corea del Nord, ni molt
dictadura.
Menys. Ni la dictadura, ni molt menys les actuacions que està fent Corea del Nord. Però sí que val la pena que... insisteixo, a part del posicionament ideològic que tothom el tindrà i que tot el dia jo també el tinc, evidentment, val la pena que les coses les coneguem i després, a partir de les dades que coneixem i de les sensibilitats, doncs, ens hi posicionem. Ho dic per aclarir una cosa que abans has comentat també sobre l'acord del 94 i el trencament per part de Bush, que Bush es va basar en que Corea del Nord no complia perquè estava enriquint urani. Resulta que aquest acord del 94 en cap moment surt la paraula urani, i en cap moment surt la paraula enriquiment. Per tant, no pot anar en contra d'aquest acord quan no surt la paraula una cosa i l'altra. Per tant, què vol dir? Que hi ha alguna altra cosa.
S'estan ensenyant molts papers, cosa que també és interessant.
És que l'he portat aquest acord perquè m'imaginava que sortiria. No?
Molt bé, gràcies. Avui recordem, abans de donar més paraules, que estan participant en el Mirador de l'Actualitat Teresa de Fortuny i Xavier Buigas, que són col·laboradors del Centre d'Investigació de l'AS. Xavier Buigas és doctor en física i Teresa Fortuny, també llicenciada en física i també responsable investigadora dels àmbits d'empreses de defensa i arsenal nuclear. També ens acompanyen el politòleg Guillem Porçals i el membre del grup Catalans Lliures i analista internacional Alexander Golovin. Sí, senyor Guillem Porçals, sobre això que s'està dient i... Bé, el perill real, si el sembla, estan molt bé les dades històriques, però si el sembla anem més al perill del present i què pot passar els propers dies o els propers mesos.
Com a perill real, sincerament, crec que, a no ser que falli una de les proves que pugui desenvolupar Corea del Nord, no crec que s'arribi enlloc.
Que falla, el sentit que faci mal a algú, realment.
Exacte, però sense intenció de voler-la fer. És a dir, que igual que ha fet aquesta prova de llançar un míssil sobre Japó, sobre l'oceà Atlàntic, que aquest míssil falli i caigui sobre Japó.
Però o les maniobres de Corea del Sud, amb foc real.
Exacte,
també.
O sigui, no crec que cap de les parts vulgui arribar a un conflicte. De fet, Xina ja està demanant que, per favor, això es parli amb una via diplomàtica. Ha sortit tots els països dient, per favor, parlem amb un via diplomàtica. El president de Corea del Sud ha dit que no vol guerra. Ministres de Corea del Nord han dit que no volen guerra. Rússia ha dit que no farà front a cap guerra i ningú d'això. Xina ha dit el mateix. Estats Units tampoc vol cap guerra. És a dir, cap dels països vol guerra. Per tant, no hi haurà guerra. Ara, sí que és cert que la potenciació d'un element nuclear, simplement comprant la bomba ja es té la bomba. És a dir, igual que es va demostrar durant la Guerra Freda que hi havia països que tenien uns sistemes de defensa perquè hi havia tercers països que els hi venien, en el cas de l'element nuclear és igual. Si Corea del Nord pot comprar una bomba nuclear, que la pot comprar, no cal que la fabriquin ells, la pot comprar, la pot obtenir, i el mateix qualsevol actor de la zona. És a dir, estem en un moment molt complicat on no només hi ha estats implicats, sinó també poden haver-hi faccions dintre de diferents països que també poden tenir elements nuclears o elements radioactius. Hi ha un tipus d'atemptat que hi ha el principal risc, que és l'atemptat de bomba sucia, que es diu, de bomba bruta, que és amb elements radioactius. És a dir, no només que la bomba provoqui el perill, sinó que es puguin cometre atemptats per part de tercers actors que ningú li interessa
amb aquest material.
Amb aquest material. Sí, sí. I aquest material es pot comprar, no cal que el fabriqui la pròpia facció, que el fabriqui el propi país.
Senyors, el temps se'ns tira a sobre. El problema de fons és la cursa armamentística. En això em sembla que tots quatre estaran d'acord. Que no redueixin les armes nuclears...
Desapareguin.
Sí, l'ideal seria que desapareguessin, però potser abans de desaparèixer del tot s'han de reduir. O es poden fer desaparèixer de cop, amb
sí,
un acord.
Hi ha estats nuclears que precisament sí. Estan en contra que hi hagi un tractat de prohibició. O sigui, aquest tractat ja hi és, ja existeix, i certs estats nuclears, per no dir tots, s'hi han oposat d'una forma ferotge.
I en el cas de Corea del Nord...
sí, però abans... vull dir, sí. Eliminar les bombes nuclears tampoc vol dir eliminar l'energia nuclear. Són coses diferents.
No,
són coses...
Oh, jo no ho he dit,
no, però,
eh?
No, però vull dir, molts cops, escolta, quan es parla de no
dic que vostè, també és perillosa, eh? Encara que no sigui per armes.
Sí, però molts cops quan es parla de les bombes atòmiques, bombes nuclears, a vegades s'aprofita el discurs aquest per anar també en contra de l'energia nuclear. Quan...
Que també és molt legítim. És una energia que soluciona la dependència energètica de molts països, entre ells Espanya.
Especialment,
no?
Perquè és més
barat. Però això és fals.
Això és fals?
Sí, perquè Espanya...
Que soluciona, no,
no
sé si
no.
La necessitat pot ser falsa.
Sí, sí, les coses com siguin. Espanya, independentment del posicionament ideològic, que dic clar, Espanya no produeix urani. Per tant, la seva dependència és absoluta respecte a l'urani.
Perquè no en té.
Clar, no en té. No en té. No, el problema és que...
Tornant al tema, això sí que penso que val la pena recuperar el tema de Corea.
Sí, que és el tema principal.
Sí,
avui.
Que és el tema principal, si ens despistem. En Guillem també comentava de que ningú vol la guerra, segurament, això no ho sé, però el que sí que està clar és que la via ha de ser la via diplomàtica. Llavors, el que s'ha de fer tots i cada un de nosaltres és treballar perquè hi hagi aquesta via diplomàtica i aquest acord. El que des del meu punt de vista és imperdonable són les actituds bel·licistes i les ganes de tiar més el malestar que s'està generant actualment, independentment de la part que vingui. Per què ho dic? Sobretot penso molt amb el senyor Trump. També estic pensant amb la Unió Europea, amb Merkel, amb Macron. No pot ser que aquests líders europeus que representen, que volen buscar un món en pau, estiguin atiant les forces... perdó, les forces, estiguin atiant a que la gent opti per la guerra com a resolució del conflicte, que, evidentment, seria una resolució. Vull dir, diguem, desapareix Corea del Nord i està acabat. Però jo penso que aquesta no és l'opció. L'opció, evidentment, ha de ser via diplomàtica. També val la pena dir que el senyor Trump ha dit moltes vegades que aquesta via diplomàtica no és possible perquè Corea del Nord no vol. Voldria recordar unes paraules de l'ambaixador nord-coreà a la Índia que deia: si el senyor Trump... desisteix de fer les maniobres al mar de Corea, nosaltres tancarem el nostre problema nuclear. Vull dir que actitud n'hi ha.
Sobre la via diplomàtica, el dimecres el president Trump doncs li van preguntar i va dir l'opció bel·licista no és la nostra primera opció, la nostra primera opció és la diplomàtica, però si no hi ha opció optarem per la segona. Això per una part. En segon lloc, realment, quin és el país que no vol optar per la via diplomàtica? Corea del Nord sembla que només es relaciona diplomàticament si és amb Xina. I des de que Kim Jong-un és el líder de Corea del Nord, no s'ha produït...
Ni amb Xina, quasi.
Clar, no s'ha produït cap trobada al nivell entre Xina i Corea del Nord. I tercera dada, la millor manera de portar les coses via diplomàtica és a través de les Nacions Unides. I Corea del Nord és el campió de tot el món en... desacatar els acords que es prenen al Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
Home, potser el campió és Israel, eh? Si anem a desacatar potser resolucions de les Nacions Unides...
Hi hauria una llista llarga de països que han desacatat resolucions, però sí. Potser Corea del Nord és un país especialment desvinculat de l'escenari internacional. Això sí que ho podem dir. Bé, en qualsevol cas, senyora de Fortuny i senyors, tenim un problema i potser... una reunificació fa uns anys de Corea, que se'n va parlar, recordaven vostès l'any 2002, va ser un any en què havia hagut intents dins la mateixa península. Segur que solucionava tots aquests problemes d'amenaça si hi hagués una reunificació, com va passar a Alemanya. Evidentment no té res a veure, però...
De fet, hi ha un complex industrial molt conegut a Corea que treballen membres del sud, o sigui, ciutadans del sud, a un complex industrial de Corea del Nord, crec que és, i un altre de Corea del Nord, que són ciutadans que treballen... És a dir, aquesta zona comercial és el principal reflex de com està la situació entre les dues Corees, perquè deixen el pas de la gent que passi d'una Corea a l'altra per treballar. Ara mateix ja està tancat per l'escalada que hi ha hagut, però sí que és cert que totes les dues parts, tant a Corea del Nord, que sí que és cert que ha passat per un moment de debilitat del propi líder en alguns aspectes per les diferents pugnes que hi ha hagut dins del Partit Comunista, que ara amb el programa nuclear sí que és cert que el Partit Comunista s'ha unit. I al mateix temps, a Corea del Sud, la deslegitimació de qualsevol institució democràtica que podia haver-hi per els escàndols de corrupció, però en tant que ara a Corea del Nord ha crescut també la confiança en el govern. Per tant, per dir-ho així, les dues Corees també necessiten reafirmar-se. D'això és per poder arribar a cos mutus.
És clar.
Sobre la reunificació de Corea...
Ens queda un minut, sí, breument.
Sí, doncs, ràpid. Jo penso que qui ha de decidir si reunifica o no són els coreans, els del nord i els del sud, això primera. Per altra banda, també val la pena recordar que l'any 2000, i anteriorment fins i tot havien fet diverses reunions bilaterals per aconseguir una península unificada.
Mm-hmm. Doncs sí, li agraeixo que ho digui perquè això em referia, precisament.
Intenció n'hi ha per part de les Corees, sí, dels
sí,
dues.
Perquè, a més, la frontera és totalment artificial, com deia Guillem Porçals, doncs clar, s'ha de facilitar perquè hi ha molta gent que de forma natural transita per un país i l'altre, que són dividits artificialment. Ho hem de deixar aquí, però els agraeixo l'esforç de síntesi i també l'ajuda que segur que han fet a molts oients per entendre el problema de Corea del Nord. Esperem que no hi hagi guerra, ens quedem amb els missatges positius. Teresa de Fortuny i Xavier Buigas, del Centre de l'AS, Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures, i Guillem Porçals, politòlegs. A tots quatre, fins una altra bona tarda. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu-siau. Arribem a 2:15.